pierna nena, que era com la crema catalana, com es deia allò,
la Melody.
La Melody. Ara, ara, ara.
Fixa't.
Fixa't, que intel·ligents entren en el moment que han de... Mira, ara, 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 ara.
Què he volgut demostrar amb això?
Que amb això, que ja es demostra que els micos i goril·les i això són intel·ligents i tenen sentit de l'humor,
bueno,
i fan
si
bromes.
Si fas màgia, ho pillen, eh? Ho heu vist, a vegades hi ha vídeos també penjats, que a vegades fan màgia i desapareix, sí, alguna cosa i es queden, que ho estan pillant, que hi està
el que volen, però això és diferent, perquè això vol dir que ells tenen una expectativa de què ha de passar. Però el sentit de l'humor és més intel·ligent, és una intel·ligència diferent, perquè estàs veient l'expectativa de l'altre.
Exacte.
Estàs... Exacte.
El que volen que desaparegui és la reixa que els separa amb els humans per truscar-nos a tots.
Recordeu l'anècdota d'Urko, aquell mascle alfa fill del floquet de neu que hi havia al zoo de Barcelona, Urko, que en poc descansi.
Sí.
Hi va haver una vegada, farà uns 20 anys o així, una roda de premsa al zoo de Barcelona. Hi havia l'alcalde, la persona que era alcalde en aquell moment, amb tot el seu sèquit, i Urko va detectar que aquell alcalde devia ser el mascle alfa del sèquit humà.
Sí.
I no se li va acudir res més que agafar una muntanya de tifa, de la seva pròpia tifa,
sí,
i llançar-la com un projectil contra l'alcalde.
Home, i això em recorda...
Era Joan Tolosa en aquell moment, que va quedar...
Lluís Permanyer, sí, l'anècdota de Tarzan.
No, és igual.
No cal que l'expliqui. Les 5 i un minut. Gràcies, Josep.
Boníssim. A vosaltres.
No cal, no cal.
Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Ja són 5 les dones que han presentat una denúncia contra l'agressor del metro de Barcelona.
Sí, d'aquestes 5, 3 han denunciat l'home per les agressions el dia 9 de febrer a l'andana del Camp de l'Arpa, a la línia 5 del metro. Una ja la sabien perquè va denunciar l'endemà mateix, però les altres dues ho han fet més tard. Pel que fa a la resta de denúncies, són per agressions similars en altres dates, concretament dels mesos d'octubre i desembre al barri de Sants. Les víctimes han decidit denunciar ara perquè han reconegut l'agressor en les imatges que s'han difós. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen treballant per identificar-ne més. La investigació, recordem, continua oberta pels delictes de lesions i tracte degradant, i l'agressor està en presó provisional comunicada i sense fiança. Més coses. Esquerra Republicana pressa Junts per Catalunya a aprovar d'una vegada per totes la llei d'amnistia. Els republicans no entenen el retard i lamenten que cada dia que passa és un dia que guanyen els jutges per continuar la repressió contra l'independentisme. Anem cap al Parlament, Laia Colomer.
Sí, s'hi acaba de referir la portaveu dels republicans del Parlament, Marta Vilalta, assegura que la llei tal com està redactada ara és bona, que no pot esperar més. Ara bé, Vilalta també dona per fet que la persecució judicial no s'acabarà i caldran altres moviments com els indults.
Per tant, segurament hauran de venir altres coses. Es digui reforma d'una altra llei, es digui modificació d'una altra cosa o es pugui dir indult a posteriori. Però, si comencem a pensar què farem d'aquí 3 mesos, ens oblidem que ara mateix tenim per aprovar una llei que és la llei d'amnistia, que és la solució actual. I ja portem més de 3 setmanes de retard, que provocarà que hi hagi judicis que hagin de començar que no s'haurien hagut de celebrar mai.
I avisa que qualsevol canvi que Junts pugui pactar amb el PSOE l'hauran d'acceptar la resta de partits a favor de la llei.
I a Madrid, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix aquesta tarda amb els pagesos i ramaders de les principals associacions del sector agrari. Tot i que d'entrada s'havien de trobar aquest matí, finalment la reunió serà aquesta tarda, tot plegat després de la tracturada que avui ha arribat fins a la seu del ministeri. Anem cap allà, última hora, Roger Perciba.
Sí, el Ministeri d'Agricultura es reuneix, com dèieu, aquesta tarda amb representants dels sindicats ASAJA, COAC i UPA, després de la concentració que els membres d'ASAJA han fet aquest migdia davant la seu del Ministeri d'Agricultura a Madrid, on han aplegat una vintena de tractors i centenars de pagesos. Planes veurà els pagesos en una reunió que s'hauria d'haver fet aquest migdia, com dèieu, i que per motius que no s'han explicat s'ha traslladat a la tarda. Cap a les 7 està previst que comparegui el ministre i els representants dels sindicats per oferir les seves impressions d'aquesta reunió. Aquest matí, davant del ministeri, els pagesos insistien en demanar una millor aplicació de la llei de la cadena alimentària i les exigències que el camp fa aquests dies. Entre altres, una rectificació de la política agrària comuna que diuen els ofega. La protesta ha reunit una quinzena de tractors i centenars de persones que han complicat, això sí, la circulació a la zona que hi ha davant de l'estació de Totxa del Ministeri, però que ha acabat sense incidents.
I al Pròxim Orient, avui l'exèrcit israelià ha assaltat l'hospital Nasser a la ciutat de Khan Yunis, al sud de Gaza. És el més gran del sud i un dels pocs centres sanitaris que continuen operatius a la franja, tot i que només en funciona una part. Les autoritats de l'exèrcit hebreu asseguren que és una operació precisa i limitada que busca, d'una banda, recuperar els hostatges i de l'altra, trobar membres de Hamas que sospiten que podrien estar amagats en aquestes instal·lacions. Aquesta operació arriba l'endemà que les forces de defensa israelianes ordenessin a milers de refugiats que marxessin de la zona. Per la seva banda, el Ministeri de Salut de Gaza ha informat que els militars han entrat al centre destruint els murs i bombardejant la zona on hi ha les ambulàncies. A més, asseguren que s'ha obligat els metges a abandonar els pacients que estaven en cures intensives. El personal de l'hospital assegura que en aquest atac ha mort com a mínim una persona i que 8 més han quedat ferides. Tot plegat és un nou atac que arriba enmig de les advertències de la comunitat internacional per evitar l'ofensiva terrestre de les tropes de Benjamin Netanyahu cap a Rafah.
Als esports, el blaugrana Robert Lewandowski ha volgut transmetre optimisme a l'afició de cara a aquest tram final de temporada.
Cules, tranquilitat, somos juntos. Estoy seguro, en la final temporada podemos, vamos a ganar muchos partidos, vamos a ganar partido en Champions League también. En la final vamos a ganar algo.
Una crida que el davanter polonès ha fet durant l'acte de cloenda de la 18a edició dels Relats Solidaris, del qual n'ha estat el padrí. Més coses, segons han confirmat fonts judicials a RAC1, el Barça i la Lliga han arribat a un acord per la inscripció de Gavi com a jugador del primer equip a tots els efectes. I encara en futbol, la seleccionadora espanyola Montse Tomé ha convocat Alexia Putellas, malgrat que encara està lesionada, pels partits de la Final Four de la Nations League femenina de la setmana que ve. Una convocatòria que el Barça no veu amb bons ulls. Segons el club, havien pactat amb la selecció que no se la convoqués i ha estat la jugadora que ha fet mans i mànigues per poder-hi ser. A Waterpolo, la selecció espanyola masculina també ha perdut a les semifinals del Mundial de Doha contra Itàlia per 8-6. Ara lluitarà pel bronze contra França i la final la jugaran Itàlia i Croàcia. I en bàsquet, d'aquí a menys d'una hora, comença la Copa del Rei a Màlaga amb el primer partit dels quarts de final. El Madrid toca amb Múrcia, que començarà a les 6. Més tard, a les 9, jugarà el Gran Canària-València.
I el temps. Al final del dia arribaran precipitacions febles al nord de les comarques de Lleida amb una cota de neu molt alta. Demà al matí n'hi haurà molts sectors de Ponent i al sud i també al Pirineu Oriental. Durant la segona meitat del dia també afectaran les comarques de Girona i de Barcelona. Ens llevarem amb una mica més de fred i a l'hora de dinar els termòmetres recularan entre 2 i 6 graus a gran part de l'interior del país. La cota de neu es mourà entre els 1.700 i els 2.000 metres.
Pla 1, 2, 3, aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
A veure, remenguem-nos. Marta Cailà, bona tarda. Eulàlia Carrascal, bona tarda.
Bona tarda.
Hem plantejat una enquesta que ja està generant molts comentaris, moltes votacions. L'enquesta diu el següent. Estàs a favor d'un peatge per entrar a Barcelona?
Sí. No.
Estàs a favor d'un peatge per entrar a Barcelona?
No. Sí.
El Consell de Ministres ha donat llum verda perquè els ajuntaments estableixin peatges a l'entrada de les ciutats per reduir la contaminació. Ara amb la Marta Cailà repassarem els marcadors.
Els percentatges. Mira.
El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana el projecte de llei de mobilitat sostenible, una norma que permet per primera vegada que els ajuntaments estableixin peatges en zones de baixes emissions dels seus municipis per reduir la contaminació. És a dir, que s'ha aprovat, però a partir d'aquí els ajuntaments poden fer-ho o no fer-ho. Què passa a Barcelona? L'any 2019 l'alcaldessa Ada Colau va proposar un peatge d'entrada a la ciutat de Barcelona que no es va arribar a fer, però no sabem què farà el consistori actual, perquè a partir d'ara ho pot fer si vol, i és un sistema que funciona, per exemple, a ciutats que es podien emmirallar a Barcelona, com Londres, Milà, Roma o Estocolm. Avui en parlarem des de diversos punts de vista si col·locar un peatge a l'entrada de Barcelona seria viable i si realment milloraria la contaminació de la ciutat. I com us dèiem, a partir d'aquí us estem formulant aquesta pregunta amb els següents percentatges.
Si sumem, perquè hem plantejat quatre opcions, dues del sí, amb dos motius
a favor del peatge,
diferents, sí. A favor del peatge, i dues amb el no. Si sumem aquests percentatges, clarament guanyaria el no, no al peatge a Barcelona. Un 74% de les més de 1.250 persones que han participat en aquesta enquesta diuen que no volen peatge, i només un 26% sí que el volen. Ara ho desgranem una mica més. L'opció més votada és no falten alternatives. Això ho han votat un 38,4% dels encastats. A continuació, no és afany recaptatori, un 34,8%. Pel que fa al sí, sí, hi ha massa cotxes, un 16,7%, creuen això, i sí, massa contaminació, un 10,2%.
Saludem el Ricard Flores, que és professor del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili i coautor d'un estudi sobre polítiques per reduir embussos i contaminació a les grans ciutats. Senyor Flores, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. El projecte de llei dona cobertura legal per implantar peatges d'accés als municipis, però no els obliga. Com veu que de moment hi hagi aquest projecte de llei? És a dir, aquí es belluga alguna cosa?
Bueno, jo crec que està bé tornar a plantejar aquesta situació que ja s'ha plantejat en el passat i bueno, crec que hem de partir de la base que la situació actual sense el peatge és una situació que no és molt, diguem, molt favorable, eh? És una situació on tenim uns índexs de contaminació molt elevats, la congestió és també molt elevada, la congestió vol dir el temps perdut al volant en els embussos, i bueno, jo crec que hem de partir d'aquesta situació, de que cal fer més coses, perquè la situació actual no és una situació bona, i si estem d'acord en el diagnòstic de partida, podem veure què és el que podem fer.
Preguntat clar i català, eh? Vostè el posaria al peatge?
Absolutament sí, contesta també clar i català. I el que han comentat, dic que sí, perquè hi ha, vull dir, hi ha molt de consens en economia del transport de que els peatges urbans funcionen molt bé.
Ah, hi ha consens.
I donen molts bons resultats. I això és el que veiem en les altres ciutats on s'han implementat.
Sí, li deia, hi ha consens, ja, és a dir, entre els especialistes es creu que és una bona solució.
Sí, hi ha consens total, i l'enquesta que comentava fa un moment, de que el 70% està en contra, hi ha un 28%, crec que ho he dit, o vora el 30% que està a favor, és exactament el mateix que ha passat en altres ciutats en el passat. El cas d'Estocolm passava exactament el mateix, hi havia un 70% de la població en contra abans d'aplicar el peatge, i un 30% només a favor, i una mica després, un any després de posar el peatge, va passar el contrari, es van bellugar completament les enquestes i el 70% de la gent estava a favor i el 30% en contra, una vegada vist el resultat d'implementar el peatge. Que el resultat, bueno, perquè funcionen molt bé els peatges en general. O sigui, el resultat és que al final, amb un peatge relativament modest, bueno, pues no hi havia embussos i la contaminació va baixar, i la gent podia calcular quan volia entrar, sortir, si té una reunió en la ciutat o ha de sortir, doncs podia fer càlculs acurats, no com ara que et pots trobar enganxat en un embús i és difícil calcular el temps que necessites per entrar o sortir. I, bueno, en fi, els resultats van ser molt favorables.
Disculpi, que vostè m'ho està plantejant...
Està de veure el resultat. D'entrada la gent és pessimista, d'entrada la gent és negativa, sí.
No, anava a dir, disculpi'm, vostè m'ho està plantejant com una situació extraordinària, màgica, no hi ha embussos, pots calcular l'hora d'arribar, és a dir, per l'experiència en altres ciutats, és així?
És així, és sempre així, perquè els comportaments humans funcionen així, funcionem amb incentius. O sigui, quan és el mateix que passa amb les bosses de plàstic en el súper, no? Quan hi ha un cost, els preus tenen aquesta funció una mica màgica que deia vostè, no? Quan hi ha un preu, la gent pensa, es replanteja les seves decisions diàries i en el cas del transport es racionalitza l'ús del transport. I funciona d'aquesta manera. El trànsit és, té un funcionament que segueix una funció exponencial. Això vol dir que un increment de trànsit, estar en una situació de trànsit fluid, augmentar els embussos, augmentar el trànsit en un 15, en un 20%, representa que passem d'una situació de trànsit fluid a una situació de congestió, d'estar aturat. Si és una mala notícia, perquè en el sentit que és difícil de preveure els embussos, però la bona notícia és que igual que es creen es poden desfer. I això és el que va passar en el cas d'Estocolm, que reduir un 15-20% el volum de trànsit fa passar d'una situació de bloqueig a una situació de trànsit fluid.
Com ens l'hem d'imaginar, aquest peatge? Perquè en parlem, però és una barrera situada a on de l'entrada de Barcelona?
De la mateixa manera que està plantejada la zona de baixes emissions. La tecnologia del peatge és molt simple. Són unes càmeres que tenen un cost relativament barat i que identifiquen les matrícules. I bueno, es pot fer el pagament a casa, es pot fer per internet, queda registrada la matrícula i no hi ha, vull dir, és molt simple d'implementar.
El
mecanisme és molt fàcil i és barat, o sigui que no.
És a dir, no ens hem d'imaginar una barrera, és a dir, que no...
No, en absolut, no.
Val.
Amb la
tecnologia ens detecta... Detecta la matrícula. I quin preu hauria de tenir? Ja sé que això... Ara estem fent peatge ficció, eh? Però què ens hauríem d'imaginar? Per accedir a una gran ciutat... Estem fent el cas de Barcelona, però estem explicant que aquest projecte del govern espanyol obre la possibilitat que ho facin moltes ciutats. És a dir, que estem posant aquest exemple, però podia passar a Girona, podia passar a Tarragona, podia passar a Lleida. Què ens cobrarien?
Això és difícil de determinar al principi. Lo que una vegada més, si mirem les experiències d'altres ciutats, el que veiem és que es comença sempre amb un preu molt baix, amb un euro, dos euros, podem començar amb aquesta idea, i després es veu com respon la demanda. I en funció de com respon la demanda es pot decidir si ha pujat una mica més l'impost o deixar-lo, depèn. És qüestió de... És un tema més pràctic de veure... fins a on es pot arribar.
Jo li dic, posem el peatge.
És important, quan parlem d'això de l'import, és important dir també que la recaptació generada per aquest impost en totes les ciutats on s'han fet peatges de congestió es destina a millorar el transport públic. O sigui, com que és un tema... D'entrada, els peatges són impopulars, això ja ho sabem, una manera de facilitar la implementació dels peatges, és dir, d'acord, aquests diners que recaptem del peatge van a la xarxa de metro d'autobusos per millorar el servei o inclús per baixar els preus. Perquè hi ha una crítica sempre amb això dels peatges i és que poden ser regressius, en el sentit que paga el mateix una persona rica que una persona pobre. No? Això no és del tot cert, de fet no hi ha molta evidència de que això sigui així, perquè d'entrada la gent que té cotxe ja és gent que té una renda més elevada que la mitjana de la població, però en cas de ser així, si els diners que recapten es dediquen a la xarxa de transport públic, això genera un efecte clarament progressiu, perquè la gent més pobre va en transport públic, això està clar. Amb la qual cosa, en fi, és una manera també d'ajudar a implementar aquesta política que acabaria revertint en un benestar general en termes de contaminació, en termes de congestió, inclús en termes de repartiment de recursos d'aquesta manera que li estic dient.
Ara li anava a dir, jo poso el peatge. La reducció de contaminació és indiscutible?
Clar que és indiscutible. La contaminació es genera fonamentalment pel cotxe i es genera molt més en els embussos que en una situació de trànsit fluid on estem en marxes curtes, accelerant, frenant. O sigui, aquí és on es genera més...
De què estem parlant? Quina reducció de contaminació?
Bueno, això és difícil de saber. Això és difícil de saber de moment, però la idea és reduir això un 15%, un 20%, jo crec que seria una reducció considerable. Però si em demana exactament, això és difícil saber, quantificar quanta pol·lució es podria reduir. Però baixarien les emissions de diòxid de nitrogen, baixarien les emissions de les partícules contaminants PM2.5, això està clar, i després, bueno, és qüestió de mesurar.
Hi ha alternatives, ara en parlarem, perquè molts oients estan preocupats sobre quines serien les contraprestacions per les quals doncs, ens podríem estalviar aquests peatges, és a dir, no hi ha peatge, però hi ha d'haver transport públic de qualitat, ara en parlarem, però hi ha un altre model, que és el park and go, és a dir, arribar en cotxe fins a l'entrada de la ciutat, deixar el cotxe i agafar el transport públic. Aquest sistema és millor o pitjor que el peatge?
Jo crec que és complementari. Això es pot fer. La idea de que hi ha gent que ve de fora, que ve a treballar a la ciutat, i bueno, una possibilitat és facilitar això, els pàrquings a fora de, diguem, del cordó que establiria el peatge i facilitar el transport públic. Això em sembla una bona mesura complementària. De tota manera, del que sabem d'altres experiències, és que aquí no està tant el quid de la qüestió. El quid de la qüestió està en que hi ha molts viatges innecessaris. No es tracta de que la gent, que amb el mateix volum de trànsit alguns es quedin fora i entren en transport públic. No es tracta d'això, es tracta de reduir els viatges, perquè hi ha molts viatges que són innecessaris. Hi ha, o almenys en hora punta. Hi ha gent que... O sigui, es pot racionalitzar l'ús del cotxe. Quan hi ha un incentiu com aquest, que és el mateix que li deia abans de les bosses de plàstic del supermercat, la gent pensa en com actuar en les decisions de mobilitat. I a partir d'aquí surt el bueno, potser avui no necessito anar a Barcelona, no necessito fer aquesta reunió, la puc concentrar un altre dia. Potser no necessito anar a les 8 del matí, la puc fer a les 10 o a les 11 quan ja ha passat l'hora punta. Potser puc compartir cotxe i juntar-me amb dos o tres companys o companyes de feina i anar plegats al centre de la ciutat. O sigui, hi ha un munt de possibilitats que permeten això, racionalitzar l'ús del cotxe sense necessitat de fer el park and go. Perquè si, bueno, si hem de pagar un peatge i ens ajuntem tres o quatre, bueno, pues, el cost es reparteix, no? I ja és un import baix, pues seria encara molt més baix, no? Per persona. Vull dir que no es tracta tant de lo del park and go, que pot anar bé, pot ser complementari, més de repensar l'ús del cotxe.
En aquest punt ho estem parlant com una ficció. Recordem que el Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana aquest projecte de llei de mobilitat sostenible. Això permet que els ajuntaments decideixin sí o no, però més enllà d'això, i el veig molt segur en el que ens està explicant, vostè creu que això serà una realitat sí o sí d'aquí uns anys vista? És a dir, que aquest debat desapareixerà perquè aquest serà una fórmula que s'implementarà, ens agradi més o menys?
Jo penso que sí, jo penso que anem cap aquí. Ja fa uns anys no es podia parlar d'aquest tema, després va començar a introduir-se en el debat, en els ajuntaments que hi ha hagut abans de Barcelona ja es va tractar més seriosament. Després ha vingut també el suport de grups ecologistes. Jo crec que anem clarament cap a aquesta direcció. I al final, en moltes ciutats, les ciutats on hi ha els peatges, que també s'estan plantejant en altres llocs, són ciutats que també tenen zones de baixes emissions. I al final, tenir les zones de baixes emissions i els peatges ens dona com a dues eines per poder anar regulant el trànsit que entra a les grans ciutats. Amb les zones de baixes emissions podem regular quins cotxes poden entrar i anar eliminant els cotxes més antics, i amb els peatges doncs una mica també més centrar-lo en les hores del dia i per reduir el volum de trànsit general. De manera que hi ha dos instruments que es poden utilitzar de manera conjunta, coordinada, per intentar controlar una mica el trànsit de les ciutats. Jo crec que també és important pensar que les ciutats no estaven pensades per estar plenes de cotxes. En Barcelona és una ciutat que té una concentració de cotxes increïble. O sigui, en la pròpia web de l'Ajuntament posava, no sé si encara ho posa, fa un temps, que és la ciutat d'Europa amb una concentració més elevada de cotxes. Hi ha com a 5.700 cotxes per quilòmetre quadrat. Vull dir, ja es veu també quan hi ha decisions de pacificació de carrers, o ara que hem vist amb el carrer a Consell de Cent. Vull dir, ja va passar en el passat també en Provença, inclús en Portal de l'Àngel i altres zones, que al principi quan es pren hi ha una resistència a la reforma, una resistència d'entrada a un canvi de les nostres vides. però quan veiem el resultat diem, bueno, potser no està tan malament, no? I al final millora la qualitat de vida, hi ha més interacció en la ciutat, són ciutats més amables i, de fet, totes les ciutats europees desenvolupades estan avançant cap a aquesta direcció.
Vostè en parlava abans d'anar a comprar, de donar-hi un parell de voltes abans de venir a Barcelona amb cotxe, però, per exemple, professionals, transportistes, visites mèdiques, és a dir, aquí què hem de fer amb això? No els hi cobrem el peatge? Els hi cobrem menys?
S'ha de ser sensible amb tota aquesta gent, evidentment. Aquí no hi ha el problema. El problema no és en l'ús privat individual de la gent dels cotxes, no és tant dels professionals. Jo sí que seria partidari de fer excepcions amb els professionals que han de venir a treballar, que tenen un taller fora de la ciutat i treballen amb clients de la ciutat. Sí, clar, aquí jo seria partidari d'aquí de fer excepcions. Crec que és de sentit comú, no?
En Jep ens fa una pregunta molt interessant. Vostè deia que en altres països ha funcionat molt bé i ell pregunta, en els altres països que s'ha implementat, el transport públic funciona tan malament com el que patim aquí?
Bueno, jo no estic molt d'acord amb aquesta expressió. Jo crec que el transport públic que tenim no està mal. Crec que és un transport públic que funciona de manera... que és una xarxa de transport públic que, en fi, evidentment tot és millorable, però no crec que sigui una xarxa de transport públic dolenta la que tenim a Barcelona.
Jo crec que força gent li portaria la contrària, sí. en aquest argument.
Bueno, una altra cosa és el tema de les rodalies i tal, eh? Ara no estava pensant en això, estava pensant més en metro i autobusos i tal. Però de rodalies és cas a part, això no...
És que les rodalies l'utilitza moltíssima gent ve a la ciutat en rodalies.
Sí. No, evidentment. Aquí evidentment, és super necessari millorar el servei. Millorar dues coses, la fiabilitat i la freqüència.
Són molts els oients, senyor Flores, que pensen com el Jaume, que ens diu a favor d'un peatge de sortida de Barcelona, no d'entrada, de sortida de Barcelona els caps de setmana. Els que anem a Barcelona durant la setmana és per obligació. Treball, metges, tràmits... Ara, el que surt el cap de setmana ho fa per oci i contamina l'entorn.
Bueno, en fi... en els llocs on hi ha peatges de concessió normalment els caps de setmana no hi ha peatges perquè el trànsit és molt més baix els caps de setmana. Podria ser el divendres de sortida i el diumenge d'entrada, són dos moments on sí que hi ha busos i ho sabem tots, aquí podria estar més justificat, però simplement vull dir, no ho veig, posar un peatge de congestió un dissabte al dematí no tindria molt de sentit perquè no, precisament no hi ha busos. Sí, no hi ha aquest factor ni de congestió ni de pol·lució excessiva relacionada amb els embussos.
Doncs aquest és un punt de vista, el del Ricard Flores, que és professor al Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili i coautor d'un estudi sobre polítiques per reduir embussos i contaminació a les grans ciutats. Crec que ha quedat claríssima la seva opinió. Peatge, sí. Senyor Flores, moltíssimes gràcies.
I ara, encantat.
Fins una altra, adéu-siau. Crec que en tornarem a parlar d'aquest tema. A l'altra cara de la moneda ja ens escolta el Cristian Verdagí, que és responsable de mobilitat del RAC. Senyor Verdagí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Començo igual. A Barcelona li fa falta un peatge?
Ja el té, no? Jo crec que si per peatge entenem un preu per associat a la mobilitat ja el tenim, no? En la mesura que l'aparcament als carrers de Barcelona està tan regulat, aquesta restricció de preu a la circulació ja existeix.
Bueno, ja ho ha sentit. Li he preguntat de la mateixa manera que li dic ara a vostè, el senyor Flores Eica, reduiria la contaminació, segons les dades que ens donava, un 20-30%, menys cues, millor mobilitat. Què li sembla?
Doncs que el problema és molt complex i segurament per trobar solucions doncs l'hem de recoblar en diferents capes, perquè si ho intentem fer tota l'hora, no? el dia de cada dia, hora punta matí, la sortida cap de setmana, ens liem una mica. I a mi, si em permets, m'agradaria fer una passa enrere, no? Perquè tot això ve perquè no representa que el projecte de llei de mobilitat sostenible obre la porta, que les ciutats imposin un peatge urbà.
Sí.
I bueno, no? Jo fent allò de passar sobre el PDF del projecte de llei i quantes vegades diu peatge, zero. Quantes vegades diu congestió? 3. I quantes vegades diu taxa? I taxa 10. Ho diu 10 vegades. És una taxa per la circulació de vehicles que superin els límits o categories màximes de lliure circulació estipulades en zones de baixes emissions. És a dir, El que diu aquesta llei és una taxa per circular en funció de l'etiqueta que portis. Bueno, això ja està passant també, no? Les noves emissions a l'entorn rondes, si tu no tens etiqueta i vols circular, bueno, permet unes certes autoritzacions anuals, 24 dies, paguen un preu. És això el que diu la llei, no? No diu pagar per circular, pagar per sortir de casa, diu, no? Si no compleixes uns llindars, i els llindars es van movent amb el temps, si no compleixes uns llindars, pots haver de pagar un preu si vols fer un servei. Bueno, és que jo crec que el que diu la llei ja està passant, no va més enllà. I no parla en cap cas de peatge de congestió, que són aquests altres exemptes, Estocolm, així, que és una altra cosa, però no estem en aquest moment.
Bueno, quants cotxes circulen cada dia a Barcelona? I si creu que, per exemple, mesures com la zona de baixes emissions, que estan en la línia del que estem explicant ara, han ajudat o estan ajudant?
Això no aniria... Qui sap era millor quants cotxes circulen a la ciutat, segurament és l'Ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona acaba de renovar el seu portal de dades, hi ha un portal web de dades bàsiques de mobilitat, i aquí estimen els viatges en vehicle privat en dia normal, i diu que a la ciutat de Barcelona ja es fan 1.660.000 viatges l'any 2023. 1.660.000, dels quals, bueno, doncs, 780.000 són interns i 880.000 de connexió. 880.000 viatges d'entrada i sortida. Si suposant que els que entren també surten, o que els que surten també entren, doncs la meitat d'aquests 880 serien 440.000. Bueno, cada cotxe hi ha alguna mica més d'una persona, no? Molts van sols, però altres van més d'una persona. Doncs diguem, doncs entren a 400 i 500.000 vehicles, són els que entren i surten de Barcelona cada dia. És un número rodó, fet així una mica ràpid, però diguem, entre 400, 450, 500.000, estem parlant d'aquest ordre de magnitud. Això és el que hem de pensar, que entra i surt de la ciutat de Barcelona en un dia normal, si és que hi ha dies normals.
I la segona part de la pregunta era si la zona de baixes emissions ha reduït aquestes dades.
Doncs no, i de fet no. El propi Ajuntament de Barcelona, quan va fer balanç del primer any d'aplicació que efectivament havia entrat en vigor el règim sancionador de les baixes emissions, han dit que s'han reduït 600.000 viatges amb vehicles contaminants. Bueno, vol dir que 600.000 viatges que abans es feien amb vehicles sense etiqueta es feien amb altres vehicles. Però en cap moment va dir que s'han reduït els viatges. O sigui, s'ha canviat la propulsió del vehicle, però no el número de viatges. I les noves emissions, tal com està formulada, doncs és una eina útil per incentivar la renovació del parc circulant, per reduir les emissions, per reduir la contaminació local, però per si mateixa no contribueix al canvi modal. I això, bueno, no? I a la zona s'han publicat dades, diguem, del propi Ajuntament, i estudis fets a altres llocs que doncs una bona eina per millorar la qualitat de l'aire, però no té efecte sobre la congestió, que això deia, no? Desacoblar el problema en diferents capes és una altra capa. La congestió no és qualitat de l'aire.
La gent, vostè creu que està fent un canvi de xip i deixant d'agafar el cotxe per venir a Barcelona, afegint-se a aquestes iniciatives que estem comentant, com per exemple això del possible peatge? La gent està deixant d'agafar el cotxe?
Amb aquestes dades de l'Ajuntament, si mirem què fèiem prepandèmia, que el patró és una mica abans de la Covid, el 2019, i què fem ara, estem pràcticament allà on érem. No estava llogant la foto pel mig, no? 20, 21, 22, han passat moltes coses. Entre el 19 i el 23, el repartiment modal dels viatges d'entrada i sortida són pràcticament equivalents. I en el número total, també podem dir que pràcticament hem recuperat el número de viatges, l'activitat s'ha recuperat. I pel mig han passat coses, algunes coses singulars, que afectaven els preus. No ens en recordem gaire, però fa com cosa de 2 anys, els combustibles van pujar molt.
Sí.
Els 2 euros, quan va començar la guerra d'Ucraïna.
D'Ucraïna, sí.
I els cotxes no van deixar de circular. No es va alterar aquest repartiment modal. I després van passar altres coses, com que es van generalitzar els descomptes als abonaments de transport públic, no? Hem fet gratuït, a partir dels que hem dit, els abonaments, la té usual, no? Bonificada i tal, i en termes absoluts, no? De viatges, i en termes relatius de repartiment i en vehicle privat, transport públic, no està passant res. Som on érem, amb les ràtios de 80-20 entre transport públic i vehicle privat. Bueno, transport públic més mobilitat activa, peu i bicicleta, i vehicle privat. I que no som sensibles estrictament al preu, I l'explicació que donaria és perquè hi ha altres factors que juguen. Perquè si associem la mobilitat en dia quotidià fonamentalment a motius obligats, no? A motius de feina o estudi o perquè realment hi has d'anar, doncs prens les teves decisions en funció d'això, d'on tens l'origen, d'on tens l'ordinació, què portes, quin, no? Si vas sol, acompanyat, com has de fer la tornada, i això és poc sensible al preu, i realment aquí no està influint massa.
Jo llavors li volia preguntar què creu que ha de passar perquè la gent deixi de fer servir el cotxe?
Doncs aquí sí que coincidiria una mica amb el meu antecessor que parla, ostres, aquí no hi ha igual residus, reduir, reciclar, reutilitzar, en anglès en diuen avoid, shift, improve, ASI, no? Evitar, canviar i millorar. Doncs hi ha viatges que igual són superflus i ens podríem estalviar com a societat, i això va de canvi cultural, de canvi social. Hi ha viatges que es podrien fer d'una altra manera, i sí, potser, no? Tu vas molt com el teu vehicle privat i podries passar al transport públic, però aquí, més que, diguem, per la banda del càstig o de la sanció o del règim sancionador o de fer pagar més, segurament seria més pràctic si anés per la via de l'incentiu, no? Un cotxe paga o no, està restringit a les noves emissions independentment de si va ple o buit. Ostres, segur que és millor un cotxe etiqueta B, un cotxe amb etiqueta B, 4 persones, que un cotxe eco amb una, o 4 cotxes ecos amb una persona. Ho tenim mirat, perquè hem dit que hi ha un problema de contaminació, però també de congestió, i congestió vol dir espai, i segur que un cotxe ben ple no és millor que 4 buits, i podríem incentivar que si vas ple, doncs mira, doncs tens un règim diferent, i no, només mirem si... No, si ens etiqueta groga, etiqueta verda...
Jo crec que quan ha que parlar d'incentivar, crec que parlaria del transport públic, perquè aquí...
No, també, no, sí.
És el gran elefant a l'habitació que n'hem parlat molt poc. Perquè si jo crec que si l'alternativa és bona, la gent està conscienciada, la gent sap que el planeta se'n va a la merda, i la gent sap quan ha de fer servir el cotxe sí o sí, perquè no té més solució, perquè ha de portar algú al metge o perquè ha de fer un encàrrec important o perquè treballa, i quan pot agafar el transport públic, sempre i quan el transport públic serveixi, sigui eficient i arribi a l'hora.
Sí, i a més, bueno, una cosa que és evident és que estem en un moment de transformació del transport públic metropolità, no? Parlem molt de Rodalies i un pla de Rodalies en marxa, però la línia no del metro també li falta el tram central. No? Acaben de començar, com aquell qui diu, les obres de connexió de Ferrocarrils de la Generalitat entre Espanya i Gràcia. Bueno, tot això són augments de capacitat que quan estiguin, doncs això amplia les opcions, dona versatilitat, dona resiliència al sistema, però mentre no hi són i les obres sempre tenen molèsties, el que fan és afegir complexitat i dificultat, i bueno, per això jo crec que també és normal que, no, que la gent estigui doncs, mantenint les seves decisions d'elecció modal, de mantenir el vehicle privat, perquè l'alternativa doncs, no li ofereix una millora, no? Perquè no canviaràs per empatar, canviaràs per millorar. I aleshores o tens l'alternativa realment a l'abast, i hem vist que no, tot i que sigui més barat en el transport públic, no hi ha hagut un transversament en massa del vehicle privat en l'allò, perquè no va de preu només, va de, i això també coincideixo amb el meu antecessor, va de fiabilitat, de regularitat, de saber que quan surts i quan arribaràs, pots assumir el temps que sigui, però certesa en el temps de viatge, que valores molt en hora punta matí, doncs quan això existeixi hi pot haver canvi. Nosaltres fem molts estudis així, enquestes, i ens surt de manera consistent que el grau de satisfacció dels usuaris del vehicle privat, sobretot la moto, però també el cotxe, sí, és de manera consistent superior sempre, d'acord, d'un punt, als usuaris del transport públic. I dins del transport públic hi ha graus, el de tramvia està molt content, després el de metro, després el de bus i el de rodalies, doncs al final de tot. Però mentre el grau de satisfacció de l'usuari de vehicle privat sigui tan clarament superior al del transport públic, doncs això es mantindrà, perquè és lògic, com tu deies, és normal, doncs si et funciona, va bé i tal, tu ja saps que si això està ben fet o mal fet, però t'hauria de millorar, no, la qualitat de l'experiència d'usuari que tu fas del transport públic per decantar-te per una altra opció.
Exacte. Si l'opció és bona, doncs te la quedes. Senyor Verdagí, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Responsable de mobilitat del RAC, i aquí encara ens quedaria una tercera veu, a Eulàlia, que és una persona que ha participat en un estudi sobre la viabilitat d'un peatge d'entrada a la ciutat de Barcelona i és membre de la Comissió d'Economia Territorial i Urbana del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Professor també de l'Escola d'Enginyeria de Camins de la UPC. És l'Àlvar Garola. Què opina?
Doncs mira, ell només ha fet l'estudi, per tant, s'ho veu d'una manera una mica objectiva. Sí. L'estudi analitzava el cost-benefici que comportaria aquesta mesura i definia, per exemple, quant hauria de costar un peatge urbà a l'entrada de Barcelona.
L'estudi que vam fer és un estudi fet dins de l'àmbit acadèmic. El que vam plantejar va ser diverses hipòtesis que anaven des de posar tarifes de 2,5 euros a fins a 6 euros. El millor resultat s'obtenia amb peatges al voltant dels 4 euros. Era la xifra més adient, ja que es portava un impacte, diguem-ne, un millor impacte sobre la congestió de la ciutat.
També van calcular fins a quin punt es reduiria la circulació de vehicles i, per tant, també la contaminació.
Estàvem parlant de reduccions de trànsit del voltant del 11-15%, depenent de l'escenari que s'havia previst, i una reducció de contaminació una miqueta més elevada. De fet, era un resultat que no és massa diferent del que s'han produït en altres ciutats que han implantat un sistema de peatges urbans. Milà, el tràfic es va reduir al voltant d'un 15%, 20% els primers 5 anys. A Londres, al voltant també d'un 20%. Les contaminacions, depèn del tipus d'emissions, entre un 10 i un 30%. Per tant, estava molt a la línia d'aquesta ciutat.
Durant aquesta conversa s'han posat exemples d'altres ciutats, les hem anat mencionant. Repassem alguns casos, per exemple. A Londres com els hi va?
Doncs mira, Londres funciona des del 2003. Hi ha una zona de congestió al centre de la ciutat que engloba barris com per exemple Soho, la City o part de Westminster, i per entrar-hi cada vehicle ha de pagar 15 lliures, o sigui, uns 17 euros.
17 euros, déu-n'hi-do, eh? Això explica, que quan vas a Londres, al centre de Londres, el pots caminar tranquil·lament per determinades zones perquè no hi ha pràcticament vehicles.
Exacte, el centre, però a banda també tenen una zona de baixes emissions que engloba tots els districtes de Londres i és bastant més gran, i els vehicles més contaminants han de pagar uns 14 euros per entrar-hi.
Aquest és el cas de Londres, per exemple, Estocolm, com s'ho fan?
Doncs Estocolm aplica peatges urbans des del 2007 i en aquest cas hi ha diferents tipus de tarifes. Depenen de si és temporada alta o temporada baixa i també de l'hora que sigui. O sigui, les hores que hi ha més trànsit és més car i les altres és més barat. Van d'1 a 4 euros i no es paga els dies festius.
Per cert, sobre Estocolm, ens diu un oient que té el compte Viure a Estocolm que els peatges es paguen encara que no entris a la ciutat. Pagues a les rondes, encara que només passis per fora. I diu, atenció, us asseguro que d'embussos n'hi ha molts, malgrat aquests euros que es paguen. D'embussos n'hi ha molts. I ell diu, jo sempre agafo el tren pels embussos, no pels peatges.
Fixa't.
Doncs mira que Estocolm s'havia reduït.
Perdoneu un segon, els sous de les persones que treballen en aquesta ciutat són els mateixos que els d'aquí?
Ja li dic jo que no.
Bueno, lo que hay que hacer es una cosa, una propuesta que la propuse yo hace muchos años en este puto programa. ¿Sí? Y no hacéis nunca caso al mago Félix, hombre.
¿Qué te parece lo que ha dicho la Unión Europea de la contaminación?
Bueno, que les van a pegar una multa a la ciudad de Barcelona y si pueden ser a la Generalitat, pero eso ya lo tenían que haber hecho hace años. Recuerda que aquí nosotros ya lo denunciamos, es una mierda, un pozo de mierda la atmósfera de Barcelona. Hace años que se tenía que haber hecho la ley del aire limpio, la ley del aire limpio. Por eso no lo entiende ni el Colau, ni el Trias, ni los convergentes, ni los putos guarros de socialistas. ¡Espabilaros, tíos!
Puta mierda generalizada, ¿vale?
Que lo dije al Perabay y a su hermano, ¿me entiendes? Y no habían hecho una mierda. ¿Y ahora quién manda? Los putos guarros de socialistas. Vinga, hombre.
Eulàlia, gràcies.
Escampar
més merda per tu, vos escape.
Dios, mierda.
Sí.
Versió RAC 1.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia. Per mirar els ulls a Marina Abramovic. Per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Del 8 al 18 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans o Furla, amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village. Només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb Mi Dia de l'Once, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'Once, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Explicava jo els cotxes, sí. Jo estava fent els meus exercicis de tai chi, perquè gràcies...
Ja l'he vist una mica distret.
No, m'he agafat tranquil·litat perquè he sentit alguns disbarats que han dit aquestes...
Sí, he vist un moment que vostè queia per terra, pràcticament, sí, després d'algunes de les coses s'han dit...
He tingut un esgarrifament en dir, quan he sentit segons què, però callo, perquè no cal d'allò, però jo faig el tai chi perquè estic... M'agrada estar tranquil, m'agrada tenir aquesta serenitat, m'hi he aficionat també jo... I, sobretot, perquè t'has de descalçar. Imagina't una casa glaçada i tu descalces...
Impossible. 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 Refredat segur.
Per tant, una cosa, si vols estar tranquil i tenir els peus calentons, és tenir el manteniment arrotxat, que és la cosa natural i eventual de les calderes i de tot el sistema.
Va molt bé, va molt bé.
Amb una revisió que tenen exclusiva de 14 punts i amb 6 mesos de garantia per a cada reparació. I ara, amb un 15% de descompte, si el contracte és a rotxat.com, amb això de la internet, imagina't. Rotxat, escolteu, els experts de la tranquil·litat.
Maria Chincho, bona tarda de nou.
Bona tarda a tots.
Què tal, com esteu? Atenció al que farem a continuació, que crec que el versió encara no ha passat mai.
Que guapo.
Aquest dissabte a la tarda es fa a la Fabra i Coach de Barcelona la primera competició de freestyle en català de la història.
Que guapo, loco.
Això què vol dir, Chincho? Són batalles de rap, no?
Exacte.
Improvisades, sí. Entre dues o més persones. Batalles que, com deies abans, tradicionalment, també les pel·lícules i les sèries, les hem vist sempre en castellà o en anglès, i que avui... i també el cap de setmana, es faran en català.
Exacte, és la primera vegada. És un projecte de Perifèria Gold Barrel que ha apadrinat la Fundació Carulla i gràcies a aquest apadrinament es farà aquest cap de setmana la primera competició de rap improvisat en català. Avui, atenció, Adri, això tu t'interessa, perquè al Versió RAC1 i en exclusiva tindrem una demostració del que es podrà veure a la Fabra i Cots dissabte a partir de les 5 de la tarda. Us presento qui ha entrat a les estudi, sí, perquè d'una banda ens acompanya l'Albert Alarcón, que és un dels organitzadors i també disjòquei de la competició. Albert,
bona tarda. Què tal? Benvingut.
Bona tarda, noi.
I felicitats per la iniciativa.
Moltes gràcies i moltes gràcies per convidar-nos.
Perquè aquí, castellà, anglès, però també es pot fer freestyle en català. Normalitzem això.
I ara us presento els dos participants. Són dues persones que ja han dit que aquest dissabte participaran a la batalla, per tant, els podrem veure també a la Fabra i Cots, i avui ens faran aquesta petita demostració, aquest tastet. D'una banda és el Ruell Perelló, que de nom artístic és en Zoyer, t'ho he dit bé? Perfecte. Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Un plaer estar aquí.
I l'altre és en Pau Molina, de nom artístic Xut.
Correcte.
És correcte.
Què tal, Pau? Benvingut. A veure, deixeu-me fer alguna pregunta. Això com funciona? És a dir, aquí és una batalla de galls, que també s'ha dit a les pel·lícules. Que, com va? Quines són les normes?
Doncs mira, bueno, lo primer... ostres, ja portem una temporada que no ens agrada molt que diguin batalles de galls, eh?
Perfecte.
Són batalles de rap, això ho vaig apuntualitzar.
Vaja, tornar a fer la pregunta. Hem vist a les pel·lícules i les sèries batalles de raps. Això com funciona?
Això funciona de la següent manera. És tan simple com que una persona s'enfronta a una altra a través de la rima, a través del rap improvisat, val? Sí que és cert que hi ha molta gent que li agrada, doncs, repartir llenya, no? El que es diu en el món de les batalles, anar a sang, però al final hi ha molta gent també que improvisa sense tampoc ficar-se amb l'oponent, sinó simplement demostrant habilitat amb la rima. Per tant, no té més que això. A partir d'aquí, doncs, hi han inputs, hi han maneres de complicar les coses als participants, però en essència seria això.
Com se li compliquen les coses als participants, per exemple?
Doncs, per exemple, se li pot posar temàtica, se li pot donar unes paraules i que les hagi d'incloure en el freestyle. Hi ha també algunes rondes que són pregunta i resposta, que així molt breument explicat seria com que a un oponent fa una pregunta en el primer compàs i l'altre té tres compassos per respondre-li, i així a la inversa.
Però aquí, ha de rimar, també.
Home, sempre ha de rimar.
Clar, la pregunta i la resposta em refereixo.
Hi ha gent que... No, la pregunta és una pregunta. Tu llances la pregunta. Sí que és cert que hi ha molts participants que aprofiten aquesta pregunta, la rima, que acabi la pregunta per agafar caramba. Aquella rima i contestar-la.
Pots ignorar tot l'anterior i directament insultar-lo per
l'ell. Sí. Passa que potser, clar, no et puntuen tant.
Clar, hi ha molts insults en aquestes batalles?
Procurarem que no.
Depèn.
A veure, en Ruell ha dit procurem que no, però el Pau ha fet una cara de dir, a veure, hi ha insults a cada dos segons.
Si s'ha de fer és legal.
Perfecte. Dèiem que això, que és la primera vegada que es farà aquesta competició en català, quanta gent espereu? Aquí tenim dos participants que ja, confirmeu, que hi sereu el dissabte. Sí. Fantàstic.
Doncs la setmana passada vam fer una enquesta per Instagram i vam tenir una seixantena de respostes de persones que deien que estaven interessades en participar. No està gens malament, tenint en compte que quan vam plantejar el projecte el 2021, que va ser una miqueta la primera idea, vam dir, ostres, a lo millor si fem unes batalles la setmana vinent no s'apunten més que dues persones, no? Perquè no hi havia una escena de freestyle en català. Per tant, estem molt contentes d'aquesta seixantena de persones.
I per què no hi havia una escena de freestyle? No queda bé cantar en freestyle en català, o què passa ara?
No ho sé, jo crec que aquí, per un costat que mai ningú havia plantejat, i després jo crec que passa que això cada vegada en el rap, i jo no sé si en altres àmbits potser també, però en el rap cada vegada això s'està perdent aquesta por de dir, ostres, com que ho fem en català i només ens escoltaran com els països catalans, a lo millor no arribarem a tanta gent, no? Jo crec que això s'està perdent, perquè també és un exemple, la música rap. Jo quan vaig començar el 2010 hi havia com dos grups, o tres, no? Tenies el Adversaris, el Putonotes i algun més. I ara en tens moltíssims més.
I Adversaris a més, arriba... i el Putonotes.
Sí, saps qui són o no?
No ho sé, per això ho he subratllat.
Estem lliusos. No sé,
sí. Sí.
Home, aquests són clàssics,
ja. Putonotes, he pensat que no sabia si
era... Són un clàssic, ja.
Ah, un clàssic. Val, perfecte.
Els oients pregunten si hi ha algun tipus de penalització, si hi ha castellanismes en el rap.
Fixa't.
Home, és una bona pregunta. També ens ho vam preguntar amb el jurat, la idea. A veure, si hi ha algun castellanisme, no crec que es penalitzi. Ara, si hi ha algú que constantment està tirant frases llargues en castellà, home, ja hi ha competicions en castellà, no? El que es valora aquí és fer rap improvisat en català.
Jo haig d'afegir, si em permets, que sí. Igual que en batalles en castellà hi ha gent que potser rima en anglès o alguna paraula o el que sigui, el catanyol ha de ser vàlid perquè d'alguna manera també és algo que estàs incluint nou. Sí.
Bueno.
Òbviament sortiran castellanismes i barbarismes igual que estan inclosos a la vida quotidiana, igual que jo et dic vale en comptes de val o cosa en comptes de calcom.
Bueno.
I qui guanya això? Com se sap això?
Això hi ha un jurat, diguéssim, que va acabar decidint a cada ronda qui passa, i al final hi ha una... vas pujant de categoria, com a qualsevol competició, fins a arribar a la final.
Són poetes, els jurats són poetes.
Els jurats, concretament...
Bueno, sí, clar, són poetes, bueno, que també veure, són clar. Del món del rap, no,
exacte,
jurats?
Exacte.
I per tant fan aquestes rimes, també són poetes.
Exacte, de fet, si em permeteu, me'ls explico breument, el jurat està format per 5 persones, val, i el criteri va ser el següent. N'hi han 3, que són el Soen, el Note i la Sarita, no, que venen...
No ha llegit cap llibre, no sé, Marcelí? No hi sona cap recull, cap antologia, no?
És algun Segarra, no sé què.
Es veu que no.
Home, si ha de venir Segarra i Papaseit, potser sí que haurem de fer un tema més important.
Doncs aquestes tres persones venen del món de les batalles en castellà, de fet són jurats o la Sarita és presentadora de batalles de Red Bull i de FMS, que són com la primera divisió de les batalles en castellà. Sí. I després tenim a dues persones que per mi són molt representatives també del rap en català, que són l'Estil i de Lágrimas de Sangre. Lágrimas de Sangre us sona o no?
Sí, una mica més, sí.
I el Baltònic, aquest us sona o no sona?
També. Sí. De fet, ens acompanya, Baltònic, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Estic connectat, me fa molt de goig que m'hagueu trucat, perquè jo ara me dedic més a l'informàtica que no al tema de rap.
Bueno, clar.
A mi me sembla molt bé que la gent intenti fer rap en català, però, bueno, els autèntics raperos som els que toquem les barres de la presó. Aquest sí que és autèntic rapero. O el que agafa la barra de l'avió per anar a Sicili. L'altre, bueno, per quatre putes rimes no te tenc cap minut.
Bueno, a veure...
A veure, Baltònic, hi seràs aquest dissabte?
Bueno, estaré d'una manera o altra.
Sí. Serà. Perfecte. I què es valora? És a dir, què té en compte el jurat? No, no, o sigui, només les rimes, que vagin a temps?
Que vagin mudats amb tràfic.
Això segurament també.
És molt important.
Sí, ojo. Important.
Ojo les gales.
Sí, a veure, no sé, podríeu descriure com aneu vestits? No sé si serà més o menys l'outfit.
Jo vull incòmode, eh? Jo no sé com aniré, la veritat.
No sabeu com anireu, no.
Però és xandall, és xandall de suadora, vull dir, és un...
No, jo és que no sóc la millor persona per preguntar-li, perquè el meu és bastant aleatori, la veritat. Sí, jo vaig una miqueta...
Com ho dic, gent amb traje corbata no ve, no? Vull dir, és un altre restit.
Algun cop hi ha anat,
sí.
Jo.
Ara tindrem algun
trajo. Jo no sóc tan ruleta la de la sort com el Zoyer, però igual, no tinc ni idea de com em vestiré cada dia. O sigui, m'aixeco, veig el primer que veig i dic, combina cap a fora.
Bueno, Maria, escolta, hem fet molta teoria, hauríem de fer una mica de pràctica, trobo.
Sí, perquè jo penso que en aquí, a veure, jo estava veient l'Adri, que està molt atent al que està passant.
Sí.
Jo crec que Adri, encara hi ets a temps, a veure, ha de ser en català, però encara hi és a temps per apuntar-se o no? Sí.
Encara hi és temps, de fet es podrà apuntar qualsevol qui vulgui de forma gratuïta a partir de les 4 de la tarda a Fabra i Coats. És a dir, les inscripcions es faran el mateix dia abans de l'esdeveniment.
Puig, pregunto un cos. A mi me gusta preguntar un cos, porque si tú veis que estás perdiendo la batalla, ¿le puedes meter al teu rival con el taser y dejarlo frito?
No, mai de la vida, mai de la vida. Va en contra de la cultura hip-hop.
Un altre tipus de batalla.
Inscripció gratuïta, en tot cas, Adri. Jo no sé si, a veure, no sé si acabarà venint l'Adri dissabte, però li podríeu donar alguns consells, és a dir, vosaltres què teniu en compte?
El primer consell que donaria és que el català no es parla traient l'última vocal.
¿Por qué no dich?
Exacte. El segon seria, si vols començar, el fer servir infinitius. És el més fàcil per rimar.
I això què és?
Clar. Il.
Airbnb.
No insistiu, és igual.
Clar, perfecte.
Semblava tonto,
Pau, algun altre consell? Vosaltres porteu 8 i 6 anys en el món del rap improvisat, aproximadament. Tenen 22 anys, vull dir que s'hi van posar de joves i, per tant, això és una cosa que porteu ja a la sang. Li vols dir alguna cosa, l'Adri?
Res. Seguretat en un mateix i no confiar en la teva habilitat lingüística.
Muchas gracias, Tete.
Les dues coses són seves. Seguretat i habilitat lingüística. No sabem de quin idioma, però la té. Xinxó, fem pràctica.
Fem una pràctica.
Va.
Però és que vull saber una cosa, clar.
Veure,
qui comença? Perquè jo em pensava que el que començava era el que tenia...
Pedra, paper, tisora, tota la vida.
És Pedra, paper, tisora, saber qui comença.
Ah, sí?
També per un tema d'avantatge, no? Perquè el que comença, no? Normalment pot arribar a tenir desavantatge perquè l'altre pot aprofitar el que ha dit per atacar. No? No m'he de més per això.
Clar, a mi em sembla que ha de ser al revés, no? Perquè tu comences i ja pots portar una mica alguna rima preparada de casa.
La idea és que no. Això és una mica il·legal.
Òbviament és contextual.
Sí.
Tens un temps previ, tu estàs a l'escenari, entre que puges, entre que tal, te sale no sé qui, te sale l'altre.
Val. En tot cas, es fa sempre amb pedra, paper, tisora. Per tant, ho hem de fer ara també amb pedra, paper, tisora.
Sí.
Vinga. A veure... Ha guanyat el Pau.
Ha guanyat el Ruell.
Ha guanyat jo, comença ell.
Ah, d'acord.
Ja ha contestat.
Ha fet pedre.
Té el temps per pensar-hi, per seguir-ho.
Per tant, comença, xut, el Pau.
Jo, correcte.
Ah, sí,
Vinga, tenim la base preparada. Fem primer una base lliure.
Exacte.
I després jo proposo que provem de fer allò de dir algunes paraules, no? Algú de nosaltres.
Donar algunes pistes, no? De moment comencem.
Fem un minut cadascú, si us sembla.
Sí.
Un minut, i aneu donant paraules i estímuls. Fem això, un minutet així, i després...
Aneu dient paraules, estímuls, que pugui jo improvisar amb el que m'aneu dient.
Fuatete, me está molando mucho.
Comencem.
Si es pogués pujar una miqueta al volum.
Sí,
una
miqueta.
Que feu aigua, el que faci falta. Ara la Xinxó us puja una miqueta de
segona
d'això. Ara.
Clar, és que abans de s'auriculars, eh?
Sí. A veure, això és el set d'espectacles de RAC1, sí, que té unes quantes imitacions. Sí. Fem un freestyle lliure. Quan vosaltres vulgueu, arrenqueu i després ja us donarem unes paraules.
Jo el temps, i a partir d'allà li aneu donant estímuls i paraules, us sembla.
Si voleu, sí, una, així una mateix.
Paraula, un, dos, tres, quatre, cinc.
Senyor Marcelí, té unes paraules preparades per donar?
Primer ells.
Sí, primer ells.
Primer freestyle.
Sí, primer freestyle.
Vinga.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Vinga.
Fem dues intervencions, demostrant que som millors. El català és la millor forma i el llenguatge d'expressió com unificació. Per què no escolto la base i els compassos? Que algú em pugi la base, sisplau, que si no el cor i l'alma se'm cau. Em distraic, no sé on estic, és RAC1 i no trobo cap amb sí, o sigui, on estic? Gràcies per pujar el volum. És que si no, no puc fer improvisació i no em trobo com Xut, sinó com Pau. Ara sí, que tinc uns cascos i escolto el que puc dir, Ruei.
Amb cascos fotem rimes més màgiques. No és amb l'alma, rapegem amb les ànimes. De manera més ràpida i veloç, feroç, fins que vegi que la ment li entra ejaculació precoç per no poder suportar el plaer mental que cap... li dono, mentre ho rapegem a la part que ho proporciono. Estic fotent-li durs i controlo és per fer el gol mentre brillem dins de cel com si fos el sol. Se'm treba una miqueta per lo que ha dit, no estic acostumbrat. És que com que costa buscar...